Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'Iran ha anunciat la reobertura de l'estret d'Hormuz durant la treva al Líban de 10 dies. El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, ha anunciat que, de conformitat amb l'alto al foc obert aquesta matinada al Líban, declara totalment lliure el pas a tots els vaixells comercials a l'estret. Per cert, que només saber-se la notícia, el preu de petroli ja ha baixat un 10%. Aquest fet coincideix amb el fet que l'Audiència Nacional ha decidit obrir diligències contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu després de la denúncia de Justitia Europa per crims de guerra i detenció il·legal i coaccions. La denúncia es dirigeix també contra el cap d'estat major de les forces de defensa d'Israel, així contra el comandant també del Comando Nord com a responsable operatiu directe de les forces desplegades al sud del Líban. I triple cimera de líders mundials avui i demà a Barcelona en defensa de la democràcia i per buscar un contrapès precisament progressista a les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump. La primera de les trobades està en marxa avui al Palau de Pedralbes, on el president espanyol Pedro Sánchez s'ha reunit amb el líder del Brasil, Lula da Silva, per arribar a acords en matèria política i econòmica, també en cultura i en iniciatives d'igualtat. Pedro Sánchez ha defensat la unió dels dos grans països i ha fet una clara defensa de la pau mundial.
Lo que queremos es redoblar nuestros esfuerzos para trabajar por la paz y por un multilateralismo reforzado y por tanto renovado. Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es precisamente cerrarlas y curarlas y dedicarnos a lo importante. Lo importante es frenar y reducir la desigualdad en nuestras sociedades y entre naciones.
I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert expedients sancionadors per la pagada de l'any passat que va deixar sense llum tota Espanya. Ha trobat indicis d'infraccions, algunes mantingudes durant períodes prolongats de temps, que podrien haver afectat el sistema elèctric. L'organisme regulador no considera que les empreses investigades siguin responsables en solitari de la pagada, que atribueix a diferents factors. A més, també deixa clar que no totes les instal·lacions i empreses expedientades seran finalment sancionades. I Tarragona disposarà de 155.000 euros per a les activitats que s'organitzi l'entorn de l'eclipsi de sol del 12 d'agost a la ciutat. Ho ha aprovat el plenari a través d'un modificatiu de crèdit. S'invertiran en seguretat, en ulleres i en habilitar zones específiques per veure aquest fenomen que es viurà a la ciutat, atenció, durant un minut i un segon, que serà concretament a les 8 i 23 minuts.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 17 d'abril del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Continuarem descobrint el nostre mar amb en Boris Weisman. Pararem taula per degustar unes jornades gastronòmiques que fan al Garraf. Llegirem un llibre, ara que s'acosta Sant Jordi, molt relacionat amb el mar. Cantarem havaneres, però amb l'acordió diatònic. I acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Doncs de divendres.
De divendres.
No sé si algú t'ho havia dit encara, que estem a Friday.
Friday, reobren l'estret d'Hormuz després d'un alt el foc, que veurem què passa, perquè això ja ho portem unes quantes setmanes.
Imagina't el passat que m'està fent, que m'assembla que siguin anys ja. A veure si acaben ja amb tota aquesta història,
I veurem què passa.
Tu què creus? El senyor Taronja, què creus?
Que ens hem d'exterminar tots.
El senyor Chetos. Hi ha gent que li diu el senyor Chetos.
Ja ho he vist,
directament.
Ja ho he vist.
Ja sabem, sense dir res més ja saps de qui parlem.
Sí, home,
te l'adones, eh?
Que ens hem d'exterminar tots, és la meva conclusió i ja està, no passa res.
Ja, però no podien esperar-se una miqueta.
No cal. Sí, ens exterminem
sí,
ja i vinga,
sí,
i fora. Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, a prop de bé. Jo amb això de l'estret d'Hormuz i amb el que anaven dient aquests dies per la tele, de que se suspendrien o se cancel·larien vols, etc., estava una mica acollonido, com deia el màgic Andreu. Clar, jo no sé vosaltres, però jo al maig, per exemple, he d'agafar un vol. I estava una miqueta dient, hòstia...
Has d'agafar un vol, però cap on? Perquè si no passes per l'Orient Mitjà...
No, un vol cap a Itàlia, però vull dir... Si les companyies van retallant vols, van retallant gasoil, van retallant el d'allò, plenen la meitat
del... No retallaran, el tema és que ho acabarem pagant naltros a la nostra butxaca i ja està.
Jo m'imaginava els avions a mig dipòsit, només, amb d'allò. Només allò de la gasolinera, pot-me 100 euros i ja està.
Haver de treure les cames com els picapedres, saps?
Ah, exacte. Sí. Un troncomòbil d'aquests.
Exacte. Això ja hagués pogut passar, seria diferent, però jo crec que retallar vols, no, que ho pagaríem naltros i ja està, com sempre, però veurem què passa, eh? Veurem si la gasolina o el gasoil torna a baixar. Ja anirem veient. I anem a saludar també l'Oriol Leo Deis, de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda a tothom. Jo, Marina, et dono la raó, eh? En aquest cas, jo penso que tot plegat, el que passi, és que tant si dura la guerra com si no, ho acabarem pagant tot més car, que el gasoil quan puja 10 i ens diran que baixa i en baixarà 2, per tant n'haurà pujat 8 i seguirem pagant-lo molt car igual, i per tant ho pagarem tot els que ho hem de pagar tot sempre, que som la gent de peu de carrer.
Sí, anem una mica així. Vivim temps difícils, com diria aquell.
Que n'hi ha hagut de fàcils.
No ho sé, no ho sé. Jo vull entendre que sí, però no ho sé.
No ho sé. Són els nostres, en qualsevol cas són els nostres i són els que ens toca doncs ballar pel ball que toquen, que diuen.
Oriol, sempre amb filosofia. Vinga, va, deixem la filosofia per avui. Anem a començar el programa. Avui també hi ha la Cel Prieto des de radiodelta.cat i la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que fins al 20 d'abril l'exposició Mar de Dones es pot visitar a la Universitat Autònoma de Barcelona, organitzada pel Fòrum L'Escala Empúries. Sergi.
Doncs sí, Marina, es va inaugurar el passat dia 10 i, com dius, estarà vigent fins al dia 20 en el hall de les columnes de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquesta exposició sota el títol La Mar de Dones. La sessió inaugural es va fer una visita guiada i una xerrada a càrrec de la patrona de la barca de pesca artesanal, Helena Manera. Els promotors han estat els escalencs Jordi Estevez i Assumpció Vila, una mostra organitzada des del Fòrum L'Escala Empúries amb el suport del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres i Core del Patrimoni Cultural de l'Autònoma. Ahir dijous es va celebrar una conferència a càrrec de Mar Casariego, que és la capitana del vaixell Sos Mediterrané. Casariego està embarcada aquests dies, ancorada a Siracusa, en plena tasca dels rescats de refugiats. El seu compromís amb una xerrada l'ha portat a acceptar un repte i fer una conferència online des del vaixell, des de l'Ocean Viking. Mar de Dones posa en manifest el paper que ha tingut, tenen i tindran les dones en les feines vinculades a l'aprofitament dels recursos de la mar, explicant també els canvis històrics que han transformat el seu rol. Les fotografies, que es van exposar al Gavià l'octubre de l'any passat, posen el focus en les transformacions que, a causa de la industrialització, han sofert activitats com els treballs, per exemple, en les salines, el cultiu d'algues o la recol·lecció del marisc.
SOS Costa Brava prepara 3 jornades de vigilància i denúncia a les cales de la Costa Brava.
La campanya es titula Protegim el verd que ens fa viure i està expressament dirigida cap a la protecció de les praderies de Posidònia. Al llarg de 3 jornades aquest estiu es tractarà de documentar infraccions, presentar denúncies, sensibilitzar la ciutadania i pressionar les administracions perquè controlin i sancionin les males pràctiques amb la navegació recreativa. La campanya de captació es proposa recollir més de 8.000 euros, concretament 8.450 euros, que finançaran aquestes 3 jornades de vigilància durant l'estiu, que estaran obertes a participació de voluntaris i que també preveuen la producció d'un curt documental que expliqui els impactes que pateixen els boscos marins. Escoltem Jordi Cruz, cap de Medi Marí de SOS Costa Brava, en declaracions a Ràdio Palamós.
La protecció dels ecosistemes i dels hàbitats marins, com sempre diem les fanerògames, per exemple, hauria de ser una prioritat, perquè ja és una espècie que està protegida per llei des de finals dels 90, a més no per llei autonòmica, sinó internacional i llei de nivell estatal. Però tot això sobre el paper. En la realitat, després s'ha demostrat que una embarcació pot fondejar sobre les fanerògames, arrencar-los, i no passa res, ni tan sols es pot multar.
Doncs la Comissió del Medi Marí de SOS Costa Brava ha documentat diversos punts crítics al llarg del litoral. Els més representatius d'aquest impacte han estat fins ara l'abadia del Golfet, a Palafrugell, darrere el port de Llafranc, l'abadia de Palamós, Cala Garbet, a l'Alt Empordà, i Cala Fotedera, a Tossa de Mar. Diversos estudis ja han demostrat abastament que les àncores de les barques d'esbarjo i les seves cadenes destrossen aquests ecosistemes i poden trigar dècades o segles a recuperar-se. La desaparició de la Posidònia és un indicador clar d'impacte ambiental, perquè quan desapareix vol dir que s'han superat els límits ecològics i que el dany ja és molt difícilment reversible.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'editorial Onada Edicions ha presentat la seva oferta literària per Sant Jordi amb un total de 21 obres vinculades al territori cel.
La proposta combina narrativa, poesia i assaig amb autors emergents i consolidats, que segons Miquel Àngel Pradilla, director científic d'Onada Edicions, reflecteixen la riquesa cultural de les Terres de l'Ebre.
Per tant, la producció del territori és bona, cosa que diu que hi ha talent important, suficient, per portar-la a terme, i també una atenció també suficient del públic lector perquè això tinga viabilitat. Estem vivint, jo diria, un moment important en la producció literària i assagística al territori.
En l'àmbit de la ficció hi ha debuts com L'amor és impossible, de Carme Abril, que aborda la història de la Bruna, una noia que descobreix les relacions no només amb l'ajuda de cartes que la seva àvia li va deixar.
Que també busca, no?, com cuidar-se, com tindre cura de les persones, com no ser només unes relacions afectivo-sexuals, sinó una mica més. També he volgut mostrar, a través d'unes cartes que troba la protagonista, aquesta manera de relacionar-se, aquestes altres maneres de tindre relacions, no és tan modern com ens pensem ara, sinó que també als anys 30 ja es practicava el que és l'amor lliure, sobretot, no?
Tampoc poden faltar enguany els llibres de divulgació vinculats al territori. Entre aquests hi trobem el llibre Nascuts al riu Ebre, d'Irene López.
És un llibre de contingut històric que fa un repàs de les diferents embarcacions que van solcar les aigües de l'Ebre al llarg de la història, des de l'època romana fins a l'actualitat, des d'un punt de vista on el riu s'està explotant més des d'un sector turístic.
un any amb entregues que culminaran trilogies o bé les continuaran. És el cas de Beschi, La tercera manera, el segon llibre de la trilogia de Bernat Navarro, o bé Somnis de sal i de cendra, la tercera i última entrega de la trilogia de Marta Tena.
Una trilogia basada en tres bisbes de Tortosa, a tres períodes ben diferents que jo considerava fonamentals i considero en la història de la nostra ciutat. La novel·la jo la qualificaria com a un híbrid entre novel·la històrica i novel·la psicològica.
És una història que enganxa, que molt potent, pel que fa als personatges també. És una novel·la que hi ha una part històrica, hi ha una part d'investigació, però el gruix és els personatges femenins, personatges forts i psicològicament complexos.
Durant la presentació d'Estona d'Edicions s'ha posat en valor el bon moment de la producció literària al territori i s'ha remarcat la importància de consumir cultura local per reforçar la identitat i la difusió del coneixement.
Cap a les costes del Garraf. Els guardons Empresa Origen Garraf són un reconeixement a les empreses més arrelades al territori i més compromeses en la millora de l'ocupació a la comarca. Ahir al vespre, Sant Pere de Ribes acollia el lliurament d'aquests premis convocats pel Pacte per l'Ocupació i no de Garraf. Carla.
Doncs sí, els guardons Empresa Origen Garraf són uns premis que volen ser un reconeixement a les empreses més arrelades al territori i més compromeses amb la millora de l'ocupació i el desenvolupament econòmic sostenible de la comarca del Garraf. En aquesta sisena edició, les sis empreses guardonades han estat Construccions Carreres, Residència Universitària Vilanova, Antucop, Bridapalla, Redman TH i Slow Food i Can Mironet del Bosc. El jurat, format per diferents administracions i agents del territori, ha valorat criteris com el treball amb proveïdors locals, la contractació de col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat, la promoció de la millora de les persones treballadores o l'adhesió a alguna associació empresarial. També la promoció de la sostenibilitat, l'accessibilitat i la qualitat. Ho explica Marta Verdejo, presidenta de l'Agència de Desenvolupament Node Garraf.
Cada dia les empreses tenen més problemes per obrir persianes i crec que aquest gest des del Consell Comarcal i des de Node Garraf de posar en valor la feina que es fa a empreses que tenen cura de la sostenibilitat, que tenen cura de, diguéssim, del tracte del valor, no? Del valor dels recursos humans, que aposten també per productes de qualitat i del nostre territori. Jo crec que és just i necessari, no? O sigui, que és una qüestió també de polités, no?, fer aquests reconeixements i agrair-s'hi sobretot la feina que fan.
Aquesta iniciativa sorgeix el 2019 en el marc del Pacte per l'Ocupació del Garraf com a mesura per donar incentius a les empreses per lluitar contra la precarietat laboral i per fomentar la millora de les condicions de les persones ocupades a la comarca. Les sis empreses guardonades han rebut una escultura creada per l'artista sitgetà Artur Duc i un diploma de reconeixement. En aquesta edició s'hi havien presentat 10 empreses, 4 de Vilanova, 4 de Sant Pere de Ribes i 2 de Sitges.
Una quarantena d'establiments participen al Tapa a Tapa de Sitges, que enguany està d'aniversari, celebrant la seva 15a edició. Des d'ahir fins a 1 d'abril s'esperen vendre més de 38.000 tapes, generant un impacte econòmic directe de més de 170.000 euros.
La presentació del Tapa a Tapa de primavera a Sitges ha servit per celebrar la 15a edició del certamen en un acte que ha reunit música i gastronomia. L'Escola d'Hostaleria de Sitges ha portat la seva proposta al cap de la vila. Es tracta d'un sandvitx de pa de motlla de tomàquet amb carn d'ànec esfilagarsada, foie gras i pera. Ha estat una jornada que ha servit per arrencar amb els 10 dies de tapa a tapa i que es converteix en una molt bona oportunitat pels alumnes de l'escola per aprendre a dur a terme tot el procés d'elaboració de la tapa, des de pensar-la, cuinar-la i fins a arribar a servir-la. Ens ho explica Tot Sauret, professor de l'Escola d'Hostaleria de Sitges.
Des del procés de creació fins a elaborar-la, doncs, passen per diferents grups classe, on aquests, bàsicament, doncs, passen cada procés d'elaboració d'aquesta etapa fins i tot venir aquí a servir-la. Al final és crear un ambient diferent, també, que també forma part del món de la formació i també forma part del món en el que ens dediquem, que no només és estar dintre la cuina, sinó que al final és, bueno, doncs, quedar-te en un esdeveniment o una fira o el que sigui, conèixer una mica tot aquest entorn.
Alguns dels alumnes estaven elaborant i servint la tapa ahir en la jornada inaugural, però molts d'altres estan realitzant les seves pràctiques en algun dels 40 establiments que participen enguany en l'edició de primavera del Tapa a Tapa i que els serveix per copsar de prop la realitat del sector. La majoria d'alumnes troben feina de seguida en un municipi com Sitges, que té una gran oferta en restauració. Des del 16 d'abril i fins diumenge 26, cada local elaborarà les seves ofertes gastronòmiques en forma de tapa, convidant els clients a provar alguns dels sabors que els caracteritzen. Es tracta d'una aposta que cada vegada té més adeptes i que atrau establiments d'arreu del municipi. La jornada inaugural ha servit també per repartir els premis de l'edició de tardor. El restaurant Casa Hidalgo s'ha endut el primer premi tant del jurat popular com del jurat tècnic.
Aturada a les costes del Maresme, la Comissió de la Flama del Canigó d'Arenys de Mar ha editat un conte sobre la història de la Flama d'Arenys amb el títol del Canigó a la Platja Oriol.
Exacte, Marina. Es tracta d'un volum amb textos i il·lustracions de l'aranyenca Anna Bet Antúnez que es podrà adquirir per Sant Jordi, mateix dia de Sant Jordi, a la parada que hi tindran els diables sucarrimats. L'autor ha explicat que la idea sorgeix després de veure que cada any en el Congrés Internacional de la Flama del Canigó i dels Focs de Sant Joan s'entrega un auca sobre la història d'aquesta tradició. A partir d'aquí ha volgut construir un relat propi que explica l'arribada de la flama des d'una mirada aranyenca.
I aquest conte explica, doncs, és un avi que explica als seus nets el dia de la revetlla com arriba la flama del Canigó a Arenys de Mar, quins són els orígens i com arriba, i, bueno, una miqueta tot això. I és una altra manera de fer-ho. De fet, jo hi havia il·lustrat un altre llibre per l'editorial Els Ciències, un llibre de cuina, i és allò que dius, va, doncs, m'he tirat a la piscina fent aquest altre per la flama del Canigó.
El conte ressegueix el recorregut de la flama des dels seus inicis fins a l'actualitat i posa l'accent en el paper de les entitats i de les persones aranyenques que l'han fet possible.
Exacte, en les il·lustracions s'hi veuen reflectits els geganters, la penya Panemi, per exemple, entre altres, i veure com arriba, quan arriba a la plaça de la vila, doncs totes persones que sempre hi són, no? I d'Arenys, que col·laboren activament en que arribi la flama a la nostra vila.
Com dèiem, el llibre es podrà adquirir el dia de Sant Jordi a un preu de 5 euros i cal destacar que aquest 2026 Arenys de Mar serà la seu del Congrés Internacional de la Flama del Canigó el proper 23 de maig.
La Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta de resolució que insta el govern a consolidar de manera permanent l'increment d'efectius dels Mossos d'Esquadra al Maresme.
Sí, la iniciativa impulsada per Junts defensa que el reforç policial aplicat durant la temporada d'estiu és insuficient per fer front a les necessitats de seguretat de la comarca al llarg de tot l'any. El text assenyala que el creixement demogràfic sostingut del Maresme ha incrementat la pressió sobre els serveis policials. La proposta presentada per la diputada tordarenca Judit Toronjo també posa el focus en diverses problemàtiques de seguretat que preocupen els municipis, com la multireincidència o les ocupacions d'immobles, i reclama una resposta estable i continuada. Segons el document aprovat, l'actual manca d'efectius obliga de manera habitual a les hores extres, fet que evidencia la necessitat d'ampliar la plantilla estructural. Per tot plegat, el Parlament demana garantir una presència policial adequada als 30 municipis de la comarca i adaptar els recursos a la realitat social i demogràfica actual.
A Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que els autobusos amb els creueristes a Tarragona estacionaran a la parada habilitada a l'Avinguda Catalunya a l'alçada del Camp de Mar. La consellera de Mobilitat, Sònia Hors, ha destacat que s'ha escoltat els veïns i les veïnes de la zona del carrer Mallorca i s'han fet els canvis necessaris per tal d'aconseguir una mobilitat més eficient a la ciutat. D'aquesta manera no augmenta el trànsit en aquella zona ni es treuen places d'aparcament. Per la seva banda, la consellera de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha posat en relleu que la nova parada permet que els creueristes arribin directament a la porta d'entrada de la Peralta, a tocar de la Volta del Pallol, un espai idoni per començar a conèixer la Tàrraco romana. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació molt plàcida. Una bassa d'oli a tota la costa pel que fa a l'estat del cel, pel que fa a la temperatura i pel que fa a la situació marítima. Estarem parlant de marejol a gairebé tot el litoral català i, si de cas, amb una miqueta més de mar espessa al llarg d'aquesta tarda al voltant de les Illes Medes, aproximadament. Per tant, un palet més de garbí en aquesta banda del nord del Baix Empordà. Sempre vents febles en general seran de garbí, de sud, una miqueta més de llevantats a la Costa Daurada sud, per tant, bàsicament al delta de l'Ebre, i això farà que hi hagi una miqueta de mala visibilitat, alguna boirina fins i tot. Pel que fa al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, vents febles, al matí terrals, tardes de sud o sud-oest, una miqueta més importants aquests vents el diumenge a la Costa Brava, però sempre amb marejol i amb alguna boira marítima, tant dissabte com diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps del trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacarem aturades a l'autovia 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, en sentit Barcelona, per un accident. Aquest tram força aturat d'entrada i un petit tram també de sortida entre l'Hospitalet i Cornellà, en aquesta mateixa via. Destacar també, en aquest cas, a l'autopista AP7, trànsit lent, aturades de Santa Perpètua a Barberà, en sentit sud, i també de Bellaterra a Cerdanyola, en sentit nord. En el seu torn, la C58 també presenta molt volum de trànsit entre Ripollet i Badia del Vallès, en sentit Sabadell, i tant la C33 com la C58 també plenes entre Montcada i l'entrada a Barcelona. A les dues rondes de Barcelona, força moviment de les dues, sobretot en sentit Besòs, la ronda de dalt entre Esplugues i Sant Gervasi, i la ronda litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Potser podríem començar dient totes les coses que algun dia ens van fer mal. Si tens moltes manies o si en veus algun pedaç, podem adir-nos la intensitat. Miro el telèfon i somric. Ja fa 3 dies que ens diem bon dia i bona nit. I és tan nou i tan bonic. No sé cap on anem, però em sembla divertit. Si l'amor ens porta alguna cosa, sisplau que ens ho deixi per aquí. Ja veurem si arriba o si el farem servir. Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllades algun dia, també tardes d'alegria i trobar-nos a faltar. Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar. Si el sol fria per sortir al mar cada dia, jo voldria resseguir-te de batons tota la mà per quan et trobi a faltar. Aviam com va, però estem aquí. Tu tens les teves pors i jo problemes per dormir. Buscant-te la mirada i endreçant el que he de dir. Poc és millor així. Si l'amor ens porta alguna cosa, sisplau que ens ho deixi per aquí. Ja veurem si arriba o si el farem servir. Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar. també tardes d'alegria i trobar-nos a faltar. Que per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que acabes d'arribar. Si el sol tria per sortir al mar cada dia, jo voldria resseguir-te, de petons tota la mà, per quan et trobi a faltar. I què se suposa que hem de fer si seguim parlant o si fem com si res? Què se suposa que hem de fer? La vida és bonica, però tu ho ets molt més, que amb tu vaig perdut, amb tu i per tu. I no li he explicat a ningú que amb tu vaig perdut, amb tu i per tu, per tu. I què se suposa que hem de fer si seguim parlant o si fem com si res? Què se suposa que hem de fer? La vida és bonica, però tu ho ets molt més, que amb tu vaig perdut, amb tu i per tu. I no li he explicat a ningú que amb tu vaig perdut, amb tu i per tu, per tu.
Mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
És divendres i un divendres més ens disposem a capbussar-nos i a descobrir més històries de la vida a mar. Sergi.
Doncs sí, Marina, un divendres més tenim aquí ja amb nosaltres en Boris Weisman per descobrir-nos un trosset més. Encara queda per descobrir, no patiu, després de tots els programes, i jo crec que no ens ho acabarem, el que parlàvem, per descobrir el nostre mar. Donem la benvinguda, Boris, benvingut.
Moltes gràcies, ben trobat.
Ara deia, no ens ho acabarem, això de descobrir, encara que en mica es van descobrir més coses, no?
Sí, sí, de mica en mica, i sorpresivament cada any anem trobant coses noves, tot i que ens dediquem potser més esforços a trobar què és el que viu a la Lluna. Aquí, quan fiquem els peus a l'aigua, n'hi ha molts organismes i moltes sorpreses encara per descobrir.
Just fa unes setmanes ho repassàvem en una notícia d'actualitat, que es va redescobrir o renovar o redeterminar una nova espècie de calamar.
Correcte. Tu te'n recordes, Sergi, d'una novel·la de Herman Melville que es deia Moby Dick, sí, La ballena blanca?
Oh, i tant. Doncs
pues això ve una mica relacionat amb això. Tu imagina't, fa uns 70 anys, quan encara la caça de ballenes era legal, es va caçar un catxalot. Quan el van pujar a bordo i el van desquartissar, van trobar que a dins d'aquest catxalot hi havia un calamar, que de fet aquests calamars, el caçalot s'alimenta de calamar, no? Baixa molt de fondària i busca amb el seu sonar i captura els calamars gegants. I en aquell moment, pues, van veure aquest calamar i van dir, bueno, aquest calamar és d'una espècie comuna, però van tenir tanta sort, de que un naturalista en aquell moment el va guardar. El va guardar des d'una col·lecció particular. Aquest calamar amb el temps va anar a parar a una col·lecció oficial d'un museu, i se li va posar aquesta etiqueta de nom perquè, bueno, es consideraven que era aquest calamar més freqüent, que en aquell moment es coneixien, si estem parlant de fa 70 anys. Però resulta que recentment un investigador de l'ICM, el doctor Fernández Álvarez, juntament amb altra gent, ha fet una investigació més minuciosa, més detallada, i ha vist que aquest calamar que estava allà dintre aquest pot de formol, no és el que es pensava, sinó que era un calamar raro. I tan raro, que han hagut de posar-li un nom nou. És a dir, han descobert un calamar nou dins d'una col·lecció d'un museu. I això és una triple notícia. Per un costat, les quantitats d'espècies que no sabem. L'altra és la importància de les col·leccions museístiques. I l'altre és el nom que li han posat.
Aviam, anem primer pel nom, perquè això em crida molt l'atenció.
Li han dit Mobidicchia Poseidonae.
Vale.
Poseidoni. Mobidicchia. Per què Mobidicchia? Bueno, pues
per la película.
No per la pel·lícula, sinó llibre. Per el llibre. Perquè el van trobar justament a la panxa d'una ballena,
sí,
no era
sí.
una ballena, era un calamar, era un catxalot, i el calamar aquest és de color blanc, no té pigmentació, igual que
la
ballena blanca de Herman Melville.
De Herman Melville.
Sí? Per tant, han fet un lligam amb la història, amb la literatura. I Poseidoni, perquè tu saps, no?, que els cetacis, els calamars, els tentacles, tenen ventoses.
Sí.
Però, a més de ventoses, tenen uns ganxos. Sí? Sí. Pues aquest, concretament, té, els ganxos tenen tres punxes, com
el
tridente de Poseidon.
Com la fitora del Poseidon.
Exactament. Pues, aleshores, han fet aquesta versió més literària d'un nom científic i li han dit Mobidicia Poseidonare.
Anem cap a un altre punt que has dit d'aquests que has citat, és el de les col·leccions i la importància del naturalisme, sobretot que va tenir segles enrere.
Correcte.
I per què són tan importants aquestes col·leccions i que encara es conservin?
Bueno, a veure, primer de tot, cada cop que li donem un nom a una espècie, a part de que li donem un nom del gènere i l'espècie en llatí o en grec, sí, sempre se li dona un nom amb un individu de referència. Aquest individu de referència ha d'estar en una col·lecció reconeguda, perquè tu puguis anar a, si tens un espècimen que no sap el que és, pues vas a aquest individu de referència, compares i dius, no, això no és el mismo, o sí, això és el mismo, sí? Per això és molt important, perquè ens dona unes pautes, una referència a totes les espècies que coneixem. O sigui, totes les espècies que tenim identificades avui en dia, que són moltes, ara en parlarem, tenen un referent en algun museu reconegut. Vale? Això, per això és molt important guardar-lo, perquè és com la nostra acervo, és la nostra memòria d'espècies conegudes. Que, per cert, a mar coneixem al voltant de 240.000 espècies.
Que això deu ser un tant per cent petit del que
això
queda...
Això es considera, estàs assegut? Això es considera que és un 10% de les espècies que existeixen a mar.
Uf!
Vale? Això és una barbaritat. O sigui, coneixem moltes, sí, coneixem moltes, però és una ínfima part de totes les que existeixen i estan per descobrir.
Així és normal que cada any o cada cert temps recurrent surti alguna campanada d'alguna espècie
sí,
nova.
Sí, no hauria de sorprendre'ns, perquè és veritat que cada cop pues, trobem petits organismes del plàncton, molt petits, que han passat desapercebuts, però ojo, l'any passat van renombrar a una balena viva al Golf de Mèxic. Sí? Al Golf de Mèxic hi havia ballenes, unes balenes de Braille, que diuen, i d'entre aquest grup de balenes van trobar que hi havia unes que eren rares. I, hòstia, llavors el tamany, la forma, això no... Durant molts anys es pensava que les mateixes, i van decidir que no, ara les han separat. O sigui que ara hem descobert que dintre aquest grup de balenes que hi ha al Golf de Mèxic hi ha un grup que és nou per la ciència. I aquestes... Així han dit Balenoptera Risei. Balenoptera perquè és el grup de les balenes i Risei perquè és en honor al doctor Rice, que és un reconegut investigador de cetacis. Una balena d'uns 13 metres, perquè et facis la idea. I això va ser l'any passat. Però és que fa uns quants anys abans, al Japó, van identificar una altra balena nova també. O sigui, no estem només parlant d'individus petitoners, que podrien ser crancs...
Clar,
podrien
sobte ser... això, perquè normalment les espècies noves sempre tendeix o tendim a pensar que són individus petits o que havien passat desapercebuts fins al dia d'avui.
Exactamente. Pues aquests grans mamífers, aquests grans animals, imagina't, 13-15 metres, pues també passen desapercebuts. Per què? Perquè són difícils d'observar, perquè estan en el grup no ens hem fixat, o perquè casualment han aparegut dins la panxa del bou. No, de la bou, però sí
que
del
no
catxalot.
Plou. Ara estàvem parlant d'oceans i estàvem parlant de mars una mica més llunyans, però suposo que això aquí a casa nostra, a la Mediterrània o a l'Atlàntic més proper o al Cantàbric, això també deu estar passant, que es van descobrint noves espècies.
Exactament. I sobretot, ara que estem començant a arribar a fondàries més, a aigües més fondes, de 1.000, 2.000 metres, allà estan començant a aparèixer moltes espècies molt diferents, sí? Entre cucs, entre bivalves, crustacis, mol·luscs, de tota mena, que, senzillament, mai les havíem identificat. Aleshores, un taxònom, que són les persones que es dediquen a identificar i nombrar aquestes noves espècies, pues li posen un nom, que el nom normalment fa referència a alguna característica d'aquest organisme que ens ajuda a identificar-los. Però clar, arriba un moment en què aquestes característiques es gasten, ja no pots identificar més, i aleshores fa servir altres coses més literàries, com per exemple parlar d'un llibre d'una ballena blanca, Moby Dick, o senzillament en honor a la persona que la va identificar, o en honor a una persona referent en aquest àmbit.
Ara, clar, estem parlant de taxonomia d'abans, no? Taxonomia d'anys enrere i també de taxonomia actual. Vaig molt errat si ara hi ha, per exemple, el ADN és el que acaba, o els anàlisis d'ADN és el que acaba marcant molts cops aquestes diferenciacions d'espècies i una anàlisi una miqueta més rigorós?
Sí, claro que sí. Per exemple, en aquest cas de la diferenciació de les balenes, el Golf de Mèxic s'ha fet en ral arrel això. Uh-huh. O sigui, abans, antigament, es feien servir les tècniques que es tenien, que eren tècniques morfològiques. És a dir, la forma.
De l'aspecte, no?
Clar. Si parlem de flors, pues, té tants pètals, tant color. Si parlem de cetacis, pues, té aquesta mesura i el musell té tantes dents, per exemple, no? Ara es fan servir tècniques d'ADN, tècniques moleculares, que són molt més exactes i molt més fines. I això és el que porta la tecnologia, que un altre dia parlarem d'un anàlisi de molecular que es fa servir actualment i que dona molta tela.
En zoologia marina, en aquest cas, en biomarina, també és com els botànics que van canviant els noms cada dos per tres.
Ui, i això és gràcies a totes aquestes tècniques moleculars. Per exemple, els que ens dediquem a fer fotos dels nudibranquis, d'aquestes baboses marines, tenim un greu problema, perquè cada pocs anys els hi canvien el nom. Per què? Pues perquè antigament els havien donat un nom en base a aspectes morfològics, el color, la forma, com és les brànquies, i ara es fa anàlisis. També es feia servir la ràdula, que és una petita dent en forma de raspador que tenen. Aleshores, tu miraves la forma de la ràdula amb un microscopi electrònic i amb això t'ajudava a identificar-los. Però són caràcters morfològics, això. I ara ha entrat les tècniques moleculars amb molta força i ens ho està alterant i canviant tot. Perquè dije donde digo Diego, i això és un altre grup, i fins i tot es descobreixen o es nombren grups nous. Per això, perdona, els nudibranquis ja no es diuen nudibranquis i ara són baboses marines. O sigui, el nom oficial, baboses marines. Llimacs marins.
Vale. Boris, em penso que ja en vam parlar una vegada. Com a científic, per tu el top seria poder descobrir una espècie?
Home, això seria el que tothom aspira, no? En aquest món és a deixar un llegat.
Sí, sí.
Sí, és el que quan neixem en aquest món ens agrada deixar un llegat, no? Tant sigui en forma de fills, en forma d'arbres, en forma de
llibre,
el que sigui. Pues clar, deixar una espècie o que algú nombri una espècie al teu nom seria un gran honor, clar que sí. Una altra cosa que volia comentar-te és, actualment, les espècies marines estan totes registrades en una pàgina web. Quina? Que t'anima molt a que en algun dia la te la miris, i es diu Worm, gusano en anglès.
De cuc, sí.
Worm, que vol dir World Register of Marine Species.
Wow.
Aquesta és la pàgina de referència de tots els investigadors marins, perquè allà estan totes les espècies registrades i, ojo al dato, amb el nom actualitzat. Això és molt important, perquè moltes vegades estem fent servir noms perquè estem acostumats a fer-los servir aquests noms, però no ens hem adonat, no estem actualitzats, de que això ja ha canviat i ja no es diuen com és. A veure, si fa servir el nom antic, ningú no et tirarà pedres, però el seu és fer servir el nom actualitzat. I això ho trobes tot en la pàgina Worms, WORMS.
I això hi ha alguna uni o algun centre que ho coordini en general, o és com una mena de Wikipedia científica que es van anotant els diferents?
No, això hi ha catàleg. Això hi ha un comitè de científics renombrats, i aquests són, no és, jo no puc modificar aquesta pàgina web perquè considero que està mal escrit, no. Tot això hi ha darrere una taula d'investigadors molt sòlida que es basa en això.
Doncs, Boris, avui hem fet un cop d'ull a aquest descobriment d'espècies, aquesta, en mica, recordem, la xifra, només se'n coneixen un 10%.
Un 10%? Aquest 10% són 240.000 espècies que coneixem. O sigui que has de multiplicar per quant?
Uf, per uns quants números.
Per uns quants números. Tot el que se calcula, s'estima, les espècies que hi ha al mar, als oceans, i que no coneixem.
Doncs va, feina per aquest estiu. Qui vagi a bussejar amb unes ulleres i tubo, aviam si algú de tots aquests que van per al Mediterrani o per als mars del món aconsegueixen descobrir alguna nova espècie aquest any.
A veure, molt nou repte.
Nou repte. Boris, moltíssimes gràcies, un divendres més.
Gràcies a tu, Sergi.
Normalment també parlem de gastronomia i avui toca parlar-ne i ho fem des de Vilanova, on calenta motors per un esdeveniment molt especial que té molt a veure amb el producte de mar. Carla.
Doncs sí, Marina, avui aprofito aquest espai gastronòmic dels divendres per parlar-vos de la Festa de la Gastronomia, el Turisme i el Comerç de Vilanova i la Geltrú. I direu, què és això? Doncs és una festa, com bé diu el seu nom, que se celebra anualment des de fa 3 anys a Vilanova per reivindicar el producte de proximitat i l'economia local i reconèixer el seu paper en la promoció i el desenvolupament turístic de la ciutat. Aquesta festa consisteix en diversos actes durant la setmana del 3 al 10 de maig, organitzades pel Gremi d'Hostaleria de Vilanova, l'Associació de Comerciants Viu Comerç, l'Estació Nàutica d'aquí del municipi i la Regidoria de Projecció de Ciutat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. L'acte principal, però, se celebra el dijous 7 de maig a la tarda. Aquell dia s'entreguen una sèrie de premis i reconeixements als establiments que, com dèiem, han contribuït a la promoció turística i econòmica de la ciutat. Tot això en el marc d'una gala amb un sopar còctel a càrrec de 5 establiments vilanovins i dels alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Joan Ramon Benaprés de Sitges, amb un gran protagonisme del producte del mar i, més concretament, de la Llotja de Vilanova. I com que aquí hem vingut ara a parlar de gastronomia i, per tant, no ens enganyem de menjar, us he portat els propis restauradors, els cuiners d'aquests 5 establiments, per a que ens expliquin què han preparat per aquesta Festa de la Gastronomia.
Doncs soc l'Eugenio Rojas i vinc del restaurant El Café del Mar, aquí al Passeig Marítim de Vilanova. Per aquesta jornada, que és una jornada festiva, perquè al final és la Festa de la Gastronomia, del Turisme i tal, el que hem pensat és, com que hi haurà molta gent, i estem ubicats dintre d'un córner, de presentar-vos dos tapes ràpides, que siguin fàcils, que la gent se les pugui agafar i se les pugui emportar i menjar-se-les amb els seus amics, que és el que toca en una festa, d'acord? ¿Vale? Primer, farem una broxeta de rap, amb un rap que ve d'aquí, de la Llotja, que es farà així, fregidet, d'acord? I una mica empanat, d'acord? ¿Vale? Amb una crema parmentier de patata violeta, en aquest cas, perquè li dona el contrast aquest de color, i adreçat amb una mica de cibulet, tot tallat i picadet, per donar-li aquella frescor del verdor. I la segona proposta que tenem, en una cullereta així molt agradable, que va directament a la boca i que sigui fàcil de menjar, farem un rotllet de llenguado, també tot peix de Llotja, per suposat, amb gamba de Vilanova, farcit de gamba de Vilanova, i sobre una crema que hem fet amb les gambes, una crema, una reducció amb les gambes, que anirà d'acompanyament. Són dues propostes molt ràpides, molt senzilles, però que la veritat crec que seran divertides de menjar.
Soy Diego Berbajal, jefe de cocina de La Daurada, y en esta edición haremos dos aperitivos. Lo que haremos será, trabajaremos pulpo blanco y rape. Con el pulpo blanco lo que haremos será un ceviche, una versión un poco más nuestra, y hemos hecho un ceviche ahumado de pulpo con una leche de tigre en la que confitamos ají como el pimiento amarillo. Y luego, por otro lado, hemos hecho un dado de rape cocinado a baja temperatura que lo acompañamos con una seta enoki y una salsa que es una velouté de ajo negro.
Hola, què tal? Soc el Víctor Maestre, el propietari de La Singular, de Vilanova i la Geltrú. Presentem, nosaltres, a part de La Singular, tenim un altre projecte, que és Santa Croc, on fem producte de quinta gamma per restauració i fem croquetes. I en aquest cas, aquí de Santa Croc, presentem una croqueta de pernil ibèric de gla, 100%, que és molt fluida, molt líquida, i després, i a més no té cap additiu, és l'únic tio que treballa a tot Espanya amb pernil ibèric ecològic. I després, seguint la mateixa línia, hem presentat també la de botifarra esparracada, que ens la fem nosaltres per no utilitzar cap tipus de farines, amb trompeta de la mort. I això és el que presentem com a aperitius, amb aquests dos formats de croquetes. I a partir d'aquí el que hem fet és un caneló XXL, 180 grams, que el fem amb pollastre de pagès d'aquí, del Penedès, i amb gamba, com no podia ser d'una altra manera, de Vilanova i la Geltrú. Llavors ho presentem amb dos tipus de salses, una beixamel que és mig veloter, perquè porta una mica de fondo, i per sobre va napada amb una demi-glace de tots els ossos rostits de pollastre, i després fem una veloter amb els caps. Napem els dos canelons, que el tallem, o sigui, és un caneló que el tallem pel mig i el presentem un al costat de l'altre amb les dues salses cada un. I realment són espectaculars, o sigui que...
Hola, soc Cisco Romero i, bueno, hem fet la nostra proposta per la nit de la gastronomia i el comerç. Hem fet el que és la sípia blanquejada i marinada amb taronja i, bueno, també té cítrics, i boniato, té el pebrot vermell, pebrot groc, la ceba vermella. Hem fet una llet de tigre amb el mateix suc de la sèpia i després ho hem acabat amb uns quicos per tenir el toc cruixent. I, bueno, i aquesta és la nostra proposta de la llotja de Vilanova.
Soc Ignasi García, el xef del restaurant del Foment d'aquí de Vilanova. I nosaltres, en aquesta ocasió, fem un plat, que en aquest cas fem el segon plat, que és el principal. Fem una sassuela de rap amb gamba de Vilanova i camarlà de Vilanova. Vale? És una recepta clàssica d'aquí de la ciutat, amb el seu sofregit de sèpia a calamar, i gamba cigala, evidentment, i després el rap. Vale? I després porta una picadeta d'uns alls fregits amb ametlla, vale? Que això li dona un toc guai, eh? ¿Sabes? Rock and roll. Va, i ja està, és el que em toca fer amb mi aquesta ocasió.
Bé, tot això són els aperitius i principals que conformaran el menú del sopar còctel. Com veieu, molt de protagonisme del producte de llotja i en especial d'una de les insígnies de la ciutat, com és la gamba vermella de Vilanova. Però també hi haurà postres, en aquest cas molt especials, ja que seran a càrrec de la pastisseria King Cacau, que és l'única que conserva les receptes de la pastisseria Llorenç del barri de la Geltrú. Aquesta pastisseria emblemàtica estava regentada per Antoni García Llorenç, conegut com el Noni, que ens va deixar aquest mes de març a l'edat de 81 anys. Escoltem a la Montse Albà, pastissera i propietària de la pastisseria King Cacau, que ens explica en què consisteix aquest petit homenatge que se li retrà a un dels pastissers més emblemàtics de Vilanova.
Nosaltres hem fet una mousse de la Geltrú en honor del Noni, que fa poc ens va deixar, i recepta d'ell és un cremolato que porta pinyons torradets a dintre amb una capeta de llema i l'acabem amb una xocolatina de l'escut de la Geltrú, del barri de la Geltrú. I l'acompanyem d'un trosset de coca de crema de brioix, també recepta del Noni. Bueno, la mousse de la Geltrú, l'única fórmula que hi ha, vull dir, l'única pastisseria que la fa som nosaltres, i la clau d'aquesta recepta és els pinyons torradets a dintre, és el que li dona un toc i que l'encareix, però bueno... És que espinyons, però és el que li dona el punt a la mousse. La coca, bueno, la clau de la coca és la crema, que és la recepta del Noni també.
Una festa, deixeu-me dir, és el que és aquest cremolato del que ens parlava la Montse i que us recomano moltíssim que tasteu si veniu a Vilanova. I ja veieu, un menú espectacular que posa l'obra al producte de proximitat, al peix de llotja i, sobretot, al talent local pel que fa a la gastronomia. Dir-vos també que, lligat amb aquesta festa de la gastronomia, el turisme i el comerç, el Gremi d'Hostaleria organitza a partir de demà el Cinema al Plat, una iniciativa que combina la gastronomia i el setè art amb projeccions de pel·lícules i documentals de temàtica gastronòmica i descomptes en els menús temàtics d'11 restaurants vilanovins. Tant els programes de Cinema al Plat com el de la Festa de la Gastronomia, el Turisme i el Comerç els podeu trobar a la web de l'Ajuntament de Vilanova i del Gremi d'Hostaleria del Garraf.
El que em vas fer a mi no li desitjo a cap altre, però encara guardo una capsa on viuen totes les promeses, tot el que ens van dir. Deu ser tan feliç, ho vaig veient a les xarxes. Jo tinc l'infern dins de casa i no sé si és la pell que em crema o tot el que he sentit. M'he acabat la copa al llit. Ara em fa pena el que abans em feia mal. Com l'estima jo no l'estimaran mai. Sé que ell adora, però és que ella pensa en mi. A cada minut i a cada hora. Mai et veurà com jo sempre t'he mirat. I no entendrà les mil cançons que t'he escrit. Et vol per sempre, però per tu és un amic. Vull que siguis tu qui se n'adona. Potser el mirall tampoc li dius la veritat. I no et fa mal aquesta història. Sé que fa memòria quan està al seu llit. Sé que se'n recorda, diu que és més feliç. Pot enganyar el cap, però el cor segueix a prop d'aquí. Se li escapen bromes que només em feia a mi. Fan bona parella, però la conec bé. Com a molt 3 mesos, i amb remordiment. Se'n van de vacances a un lloc que teníem pendent. Pots canviar de cos, però enyoraràs el sentiment. Ara em fa pena el que abans em feia mal. Com l'estimat jo no l'estimaran mai. Sé que ell l'adora, però és que ella pensa en mi. A cada minut i a cada hora.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres 17 d'abril del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ara tornarem en 6 minutets. No marxeu.
Però per tu és un amic. Vull que siguis tu qui se n'adona. Potser el mirall tampoc li dius la veritat i no et fa mal aquesta història.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. Mig miler d'alumnes de llatí es reuneixen al jaciment d'Empúries.